Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest diumenge, començam una setmana més Església Notícia. Setmanalment estem aquí amb tots vostès, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubon i en Toni Fullana.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Ens unim també a la comunitat equatoriana que ha patit un terratrèmol i que aquest passat dimecres es va dur a terme una pregària a la parròquia de la Concepció de Mó.
Aquest matí els oferirem diferents informacions, notícies i activitats diverses.
Començam, idò, escoltant el comentari d'en Joan Mercadal.
Benvolguts radioients. En ple any de la misericòrdia, el Papa Francesc ha fet pública la seva exhortació apostòlica postsinodal Amoris Laetitia, l'alegria de l'amor, sobre l'amor en la família, i ho ha fet amb data de 9 de març, solemnitat de Sant Josep. En aquesta exhortació hi recull, entre altres coses, els resultats dels dos darrers sínodes sobre la família de 2014 i 2015, amb nombroses referències a les dues relacions o escrits finals. Com ja havia fet en textos anteriors, el Papa Francesc fa ús de contribucions de diverses conferències episcopals d'arreu del món, entre elles l'espanyola, i en aquest cas cita també personalitats com Martin Luther King o Eric Fromm. És un text molt llarg, amb 9 capítols i més de 300 paràgrafs. No podia ser d'altra manera si volia englobar-hi totes o moltes de les reflexions dels dos sínodes i si volia il·luminar una realitat tan complexa com és la de l'amor i la família. Destaca en els primers paràgrafs aquesta frase: «Vull reafirmar que no totes les discussions doctrinals, morals o pastorals han de ser resoltes amb intervencions magisterials». Naturalment, l'Església es necessita una unitat de doctrina i de praxi, però això no impedeix que subsisteixin diferents maneres d'interpretar alguns aspectes de la doctrina o algunes conseqüències que es deriven d'ella. Amoris Laetitia, nombre 3. Alguns analistes pensen que aquesta és una porta oberta a la possibilitat de tractar les solucions a algunes de les qüestions de manera no tant universal, sinó en matisacions locals, incorporades a la praxi eclesial a partir de les reflexions de la Conferència Episcopal Espanyola, en el nostre cas, sense que aquestes reflexions puguin obligar a altres països o regions. El principi de la inculturació, el reconeixement de la diversitat de les cultures i de les tradicions, fa necessari trobar equilibris entre la unitat i la diversitat, entre el respecte a les qüestions dogmàtiques ben definides pel Magisteri de l'Església i les necessitats pràctiques en cada punt del món. A partir d'aquí, i des del convenciment de que no existeixen receptes fàcils, l'exhortació obre un ventall de reflexions i de punts, partint de la paraula de Déu en relació amb la família, el capítol primer, amb una mirada a la situació actual de les famílies, posant els peus sobre la terra, en el capítol segon, i enfocant el magisteri de l'Església en el tercer, on recorda un fragment de Familiaris Consortio de Sant Joan Pau II, que ja he citat a la resolució final de 2015. Els pastors, diu, per amor a la veritat, estan obligats a discernir bé les situacions. I també, el grau de responsabilitat no és igual en tots els casos i poden haver-hi factors que limiten la capacitat de decisió. El nombre 79. El capítol quart tracta de l'amor en el matrimoni, a partir de l'himne de Sant Pau, mentre que el cinquè fa referència a la fecunditat de l'amor. El sisè entra en algunes perspectives pastorals i el Papa proposa alguns elements com la major participació de les famílies en la formació dels preveres o, diu, la llarga utilitat de l'experiència oriental dels preveres casats, el nombre 239. En els capítols, el capítol setè tracta de l'educació dels fills amb una explícita secció titulada «Sí a l'educació sexual» i en el vuitè de l'acompanyament de la fragilitat, en el que aborda les situacions irregulars, on jo destacaria una frase, diu: «A vegades ens costa molt donar lloc a la pastoral a l'amor incondicional de Déu. Posem tantes condicions a la misericòrdia que la buidam de sentit concret i de significació real. i aquesta és la pitjor manera de liquar l'Evangeli. El novè i últim capítol es dedica a l'espiritualitat conjugal, feta de milers de gestos reals i concrets. En el paràgraf conclusiu inclou aquesta frase: cap família és una realitat celestial i confeccionada d'una vegada per sempre, sinó que requereix una progressiva maduració de la seva capacitat d'estimar. Es tracta d'un text que ens permetrà i ens obligarà a repensar la nostra realitat pastoral en relació a la família, als infants, els que viuen en situacions de fragilitat. Un document que donarà peu a moltes reflexions.
La religió forma part de la formació integral de la persona. És assignatura d'oferta obligada en els centres escolars i de lliure elecció per part de les famílies. La classe de religió és cultura, història, tradicions, art, valors. Apunta't a la classe de religió i tens dret.
Tot seguit els hi feim arribar les notícies d'aquesta darrera setmana. I començant per explicar la jornada de Pastoral de la Salut.
El bisbe auxiliar de Barcelona, Monsenyor Sebastià Taltavull, va participar dissabte passat a la jornada de formació organitzada pel Secretariat Diocesà de Pastoral de la Salut a la sala multifuncional d'Esmercadal. Durant la trobada, Monsenyor Taltavull va abordar el tema Pastoral de la Salut, una prioritat diocesana. És ell mateix qui ens ho resumeix.
Quina preferència té Jesús a l'hora de tractar la gent? En qui va primer? A qui més tracta? I vas a l'Evangeli, concretament agafes l'Evangeli de Sant Marc, que és el més antic, el que parla més dels fets i les paraules de Jesús, i veus que Jesús, el primer i el molt que tracta són els malalts. Té tracte amb malalts molt a nivell individual, amb noms i cognoms concrets, parla amb ells, els escolta, els acompanya, no té cap prejudici de tipus social, de tipus polític, de tipus religiós. No hi ha cap tipus de discriminació amb ell perquè tant tracta un tipus de malalt com uns altres.
Un grup d'integrants dels equips de la Mare de Déu van anar a una trobada a Barcelona.
No passem de llarg, compromesos, va ser el lema de la trobada general dels equips de la Mare de Déu que es va celebrar el passat dissabte 8 d'abril a l'Escola Pia de Terrassa, a la qual hi van participar 6 matrimonis marroquins i un conciliari. Al matí, després de la cuida i la pregària, el bisbe auxiliar de Barcelona, Monsenyor Sebastià Taltavull, va impartir la ponència que versà sobre el tema del compromís. A darrera hora del matí hi havia preparat una sèrie de tallers, dels quals cada parella triava el que volia participar. Els tallers tenien com a eix comú el compromís en diferents àmbits de la societat i de l'Església. Posteriorment es va celebrar un dinar de germanor i després d'un petit descans es va continuar amb els tallers del capvespre. A celebrar després l'Eucaristia, que varen preparar les 6 parelles de Menorca que hi van assistir, presidida pel bisbe Sebastià Taltavull. En la foto de grup es van acomiadar tots els assistents a la trobada.
Mossèn Joan Bosco Fané ha fet la presentació d'un nou llibre.
Deixem de ser mediocres és el títol del nou llibre que ha publicat el prevere mossèn Joan Bosco Fané. En ell recull les reflexions diàries que l'autor va penjar al seu Facebook durant l'any 2013, en les que comparteix amb els lectors la vida quotidiana al seu poble, Ciutadella, i l'observació que en fa d'aspectes tan diversos com les festes, els actes culturals, la rutina diària, passejant pel carrer, anant en bicicleta, conversant amb uns i altres. A cada reflexió hi afegeix una cita bíblica perquè hem d'intentar que la Bíblia sigui el nostre sedàs diari. Mossèn Joan Bosco ens ho explica.
Mira, jo crec que hauríeu d'adquirir aquest llibre només perquè sigui un cert company de lo que jo crec que és realment important. Si vosaltres veus que hi ha una persona que intenta convertir en important el que és una cosa ordinària, jo crec que això serà una cosa moltíssim vàlida per cadascú. Vull dir, qui pugui comprar el llibre aquest entendrà que sense reflexió és impossible viure.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme aquesta propera setmana, ara els hi oferim l'agenda setmanal. I començant per la col·lecta que es fa avui especial per a Ucraïna.
El papa Francesc ha demanat que avui, cinquè diumenge de Pasqua, a totes les esglésies catòliques d'Europa es faci una col·lecta especial per tal d'ajudar els qui pateixen el drama de la violència ucraïna com a suport humanitari. En conseqüència, la col·lecta que es farà a totes les misses a la nostra diòcesi també tindrà aquesta intenció.
Una propera trobada jubilar per als malalts aquesta vegada.
La Pastoral de la Salut Diocesana convoca la celebració de la Pasqua i del Jubileu dels Malalts, que es farà diumenge que ve, dia 1 de maig, a les 11:30. Els assistents es trobaran a la parròquia de Sant Francesc de Boresborn, on es farà la benvinguda. Després s'anirà a la catedral, on tindrà lloc la celebració de l'Eucaristia, presidida per mossèn Gerard Villalonga, administrador diocesà.
Pregària d'estil tesè.
El centre catequístic de Sant Miquel de Ciutadella, cada primer diumenge de mes a les 8 de fosquet, fa una estona de pregària a l'estil de tesè. En aquesta ocasió serà el proper diumenge, dia 1 de maig. I dins el comentari setmanal Passant per la vida, prens la paraula en aquesta ocasió Antoni Fullana, el nostre director.
Amb el títol «Feis el que ell us digui». Amb aquesta cita de l'Evangeli de Joan, el papa Francesc posa títol al missatge amb motiu de la Jornada Mundial del Malalt 2016, destacant d'aquesta manera a Maria com a model en la tasca pastoral d'atenció als malalts. I és que Maria, en ser convidada a unes noces a Canà, se n'adona del problema, el fa seu i, amb discreció, actua ràpidament. No es limita a mirar, ni s'entreté a fer judici, sinó que es dirigeix a Jesús i li presenta el problema en la seva totalitat. No tenen vi. Així, obliga el seu fill a actuar, encara que ell li expressi que no ha arribat la seva hora. Pens que Maria ens ajuda a tenir un discerniment a l'hora de posar la pastoral de la salut com a prioritària en les nostres tasques evangelitzadores. Ella ens mostra com ha de ser l'acompanyament que poden dispensar els germans malalts. Primer de tot, Maria se n'adona del problema. Aquesta ha de ser la primera prioritària actitud de la qual naixerà l'acompanyament de tot malalt. Tota relació neix de l'adonar-nos del problema i, després de fer un discerniment, cal saber-hi estar en discreció i, a la vegada, en silenci. La descoberta no és fàcil. Un pot patir la malaltia a l'interior de casa seva i no adonar-se dels seus patiments. Per tant, serà important adonar-nos dels patiments dels altres. En segon lloc, Maria fa seu el problema. Un cop ens adonam dels patiments del malalt, ens haurem de saber posar en el seu nivell i, en un primer moment, potser el sentiment és de rebel·lia. Per què m'ha tocat a mi? Entendre des del principi el que l'altre pateix pot ajudar més que unes paraules que poden sonar atòpiques i buides, que al malalt no li serveixen per trobar respostes a la seva malaltia. Caldrà acompanyar-lo en el procés de la seva malaltia i ser respectuós amb els seus desitjos, que a vegades passaran pel secret i la discreció. I en tercer lloc, en discreció actua ràpidament, Maria, perquè no tenim una fórmula estàndard a l'hora d'acompanyar un malalt. Cadascú viu i entén la seva situació d'acord amb la seva manera de ser i pensar. Per això no significa deixar de fer. Sempre caldrà actuar perquè, sabent que és el millor per la persona que pateix, actuem. En la pastoral, amb els malalts, cada vegada que he pogut entrar a la vida d'alguna persona que patia les mancances del seu cos, hi ha trobat moltes oportunitats de poder fer-li arribar l'amor misericordiós de Déu. El papa ens ajuda en els seus gestos, en la seva proximitat, amb el seu sabrestar, a veure com ha de ser la nostra manera de fer i actuar. Diumenge, dia 1 de maig, celebrarem a la nostra diòcesi de Menorca la Pasqua i el Jubileu dels Malalts, que com Maria sapiguen sabrestar al costat del qui més pateix per tal d'acompanyar-lo en la seva malaltia. I això és tot per aquesta setmana. Adéu.
Feliç diumenge a tothom.
Molt bon dia.